Bona tarda. Ara són les dues del migdia. Les vacances de Setmana Santa han acabat deixant bones xifres en el mercat laboral. Les contractacions del sector serveis, que inclou per tant l'hostaleria, han provocat que el mes de març s'hagi tancat amb una xifra rècord d'ocupats. Segons les dades que el Ministeri de Treball ha publicat avui, ara mateix hi ha a Catalunya 3,7 milions de persones amb feina. És la millor dada mai registrada en un mes de març, i és que, tot i les pluges d'aquests dies, en molts indrets de Catalunya l'activitat turística no s'ha frenat. S'han signat uns 180.000 contractes durant la Setmana Santa, i això deixa les llistes de l'atur a Catalunya amb poc més de 334.000 persones sense feina. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Al conjunt de l'Estat també s'han registrat xifres rècord.
Sí, a tot Espanya, gràcies a la Setmana Santa, s'han creat uns 194.000 llocs de treball més, i això ha situat la xifra d'aturats en 2,7 milions de persones. La dada positiva d'aquestes dates és que per primera vegada s'ha assolit la xifra rècord de gairebé 21 milions d'afiliats a la Seguretat Social. En conjunt, ha estat el mes de març amb menys atur des de l'any 2008, quan va esclatar la crisi econòmica.
Per això, evidentment, el govern en fa una valoració positiva, destacant que Catalunya lidera la creació de llocs de treball. Ho valorava avui aquest migdia Enric Vinaja, secretari de Treball del Govern.
Seguint sent capdavanters amb reducció de l'atur i amb creació d'ocupacions, amb afiliacions. Ja vam tancar un any 2023 molt positiu. Iniciem un molt bon camí en aquest 2024.
D'altra banda, en plena precampanya per a les eleccions del 12 de maig, el president de la Generalitat marca el pas i acaba de presentar quina és la seva proposta de referèndum per Catalunya. La pregunta seria: vols que Catalunya sigui un estat independent? I la resposta binària, de sí o no.
Un referèndum organitzat d'acord entre les parts, circumscrit a Catalunya, i que s'articularia a través d'una pregunta inequívocament clara.
El president es basa en un informe de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern per dir que és legal fer aquesta votació mitjançant l'article 92 de la Constitució. Des de la Moncloa, donant l'esquena a aquesta idea d'Aragonès.
Ho ha dit ara fa uns minuts Pilar Alegria, portaveu del govern espanyol. L'escoltarem de seguida. Una proposta de referèndum, ja ho veuen, que fa més olor de campanya electoral que d'acció de govern, i que arriba a poc menys de 20 dies de començar la cursa electoral cap al 12 de maig. Per això el Partit Popular ja ho ha portat a la Junta Electoral. D'altra banda, també sobre aquestes eleccions, avui hem sabut que l'empresària del sector de les noves tecnologies, Anna Navarro, serà la número 2 de la candidatura de Carles Puigdemont.
Junts vol reforçar el perfil econòmic amb la incorporació d'una de les persones referents del sector de les noves tecnologies. Navarro ha treballat 3 dècades als Estats Units i l'any 2020 va ser nomenada la dona més influent del món en tecnologia. Qui també es presentarà en aquestes eleccions és el partit Alhora, creat per Jordi Graupera i l'exconsellera Clara Ponsatí, que han recollit els avals necessaris per presentar candidatura a les 4 demarcacions.
Avui mateix, de fet, Ponsatí ha passat pels micròfons d'aquesta emissora de Ràdio Estel i ha explicat quines són les intencions del partit Alhora.
La missió ara mateix és aparèixer i rompre i representar una veu que no està, efectivament, que està desencantada amb els vídeos polítics de l'1 d'octubre.
I en plena precampanya, també aquest diumenge, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut, les entitats Marea Pensionista i Marea Blanca han organitzat una manifestació a Barcelona.
L'objectiu és un objectiu social, i és en aquest sentit que paguem els nostres impostos, perquè ens curin, no perquè els fons voltors facin negoci amb la nostra salut.
Donen les declaracions de Ramon Franquesa, que és portaveu de l'Aliança de Marees i Moviments Socials.
La protesta recorrerà al centre de Barcelona per denunciar que falten 3.000 professionals de l'atenció primària i per reclamar més inversions per garantir un sistema sanitari públic per tothom.
I marxarem també avui a Amposta, on els Mossos d'Esquadra han confirmat que el cos d'una dona trobat esquarterat en un domicili de la població es tracta d'un nou cas de violència masclista.
L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol al municipi i n'ha condemnat aquest crim. El consistori ha convocat un minut de silenci, serà a les 7 de la tarda d'aquest dimarts, per rebutjar aquest assassinat. La policia local va detenir ahir el presumpte autor, un home de 47 anys que havia estat parella de la víctima. Amb aquest amor ja són 6 els feminicidis a Catalunya aquest any.
I en el bloc dels esports, Pedri i Frankie de Jong apreten per poder arribar a jugar als quarts de final contra el PSG.
Tots dos encara en la recta final de la seva recuperació i s'entrenen aquests dies a la ciutat esportiva amb més intensitat per poder ser dimarts que ve el transcendental partit de Champions a París.
I d'altra banda, el Barça hauria arribat a un acord amb l'Atlético de Madrid perquè Marcos Alonso marxi lliure aquest estiu a l'equip matalasser.
Alonso finalitza el contracte aquest estiu i marxaria lliure, ja que les converses entre el jugador i l'Atlètic van per molt bon camí. El futbolista madrileny no ha aconseguit adaptar-se al club blaugrana des que hi va arribar a fa 2 anys.
És el més destacat d'aquest matí de dimarts. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Si podem guardar el paraigües almenys per uns dies. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Miquel, bona tarda. Hem començat la jornada d'avui amb un ambient bastant fred, però a poc les temperatures es van recuperant. Avui esperem màximes en general entre els 15 i els 20 graus. Tarda amb la presència d'alguns núvols poc importants i també la possibilitat d'algun ruixat al Pirineu de Lleida. Cota de neu al voltant dels 1.800 metres aproximadament. De cara a demà, al matí tindrem nuvolositat variable a tot Catalunya. No descartem demà al matí que pugui arribar a caure alguna gota en alguns punts de la meitat nord de Catalunya, però ràpidament s'obririen clarianes i deixarien pas a un dia força més assolellat. Atenció demà a les temperatures, que pugen respecte a les d'avui i ho aniran fent cada dia una miqueta més, fins a arribar ja al cap de setmana amb un ambient que serà una mica més càlid al centre del dia.
Gràcies, Jordi. Ara passant gairebé 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Xavier Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Les vacances de Setmana Santa han tingut un impacte positiu en l'ocupació, principalment en el sector de l'hostaleria i en els serveis. Tot i que el mal temps ha fet la guitza en molts indrets de Catalunya, això no ha frenat els contractes de treball i aquest mes de març s'ha tancat amb una xifra rècord, amb 3,7 milions de treballadors catalans. Mai abans s'havia assolit aquesta dada durant un mes de març.
Sí, de fet, és la tercera xifra més alta dels registres que remunten a l'any 2004 a Catalunya. Durant el mes de març es van signar 32.500 contractes més que al febrer i això ha fet que sigui la tercera comunitat autònoma que, en termes absoluts, ha creat més ocupació per darrere d'Andalusia i també de les Illes Balears. L'impuls del mercat de treball s'ha notat especialment a les comarques catalanes amb més pes del sector turístic, com són Girona i també Tarragona. Ara mateix, a casa nostra, hi ha poc més de 344.000 aturats.
De fet, el sector hoteler valora molt positivament les xifres d'ocupació durant la Setmana Santa. En una entrevista a Ràdio Estel, el portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Xavier Guardià, ho vincula als esdeveniments esportius que s'han fet en moltes comarques aprofitant en les vacances escolars.
Vam apostar molt al turisme esportiu i això ens ha donat l'efecte que aquesta Setmana Santa al voltant de 40.000 nois, noies, joves han fet esport amb diferents tornejos de molts diferents esports. Clar, dona fiabilitat, perquè la climatologia no és tan important, per dir-ho més. Si fa sol, doncs estupendo, però si provisieix una miqueta o si està núvol, el torneig es fa igual.
Tornant a les dades de l'atur, el conjunt de l'estat espanyol la Setmana Santa també ha fet tancar el març en xifres mai vistes. Al conjunt d'Espanya hi ha hagut aquest març 20,9 milions d'ocupats. Són més de mig milió de treballadors que la Setmana Santa d'ara fa un any.
De retruc, les contractacions en el sector serveis s'han notat a les llistes de l'atur, que s'han reduït en 33.400 persones. Així doncs, ara hi ha tot Espanya 2,7 milions de persones que busquen feina. És la xifra més baixa des del març del 2008.
A nivell polític, a Catalunya les valoracions que en fan també són molt bones. Enric Vinaixa, secretari de Treball del Govern català, destaca les bones previsions d'aquest 2024.
Seguim creant ocupació, seguim reduint l'atur, precisament en aquells col·lectius que han estat més damnificats, més perjudicats, que són joves i persones aturades majors de 45 anys. Per tant, com es deia, un balanç molt positiu en aquest camí que hem iniciat aquest 2024.
Per cert, que un últim apunt en l'àmbit econòmic, el Consell General d'Economistes ha revisat a l'alça el creixement de l'economia espanyola per aquest any i l'ha situat en l'1,9%, 3 dècimes més respecte de les últimes previsions.
L'entitat ho atribueix a la bona evolució de l'ocupació, el consum i el bon comportament també dels indicadors avançats. En aquesta línia, els economistes preveuen un creixement del producte interior brut en torn del 0,5% en el primer trimestre. També han rebaixat 2 dècimes els pronòstics de l'IPC fins a una mitjana anual del 3%.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i nou minuts, més coses. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, cap de llista d'Esquerra per a les eleccions autonòmiques del 12 de maig, presenta una proposta de referèndum acordat amb l'Estat. La pregunta seria: vols que Catalunya sigui un estat independent? I la resposta seria binària, és a dir, de sí o no. El govern considera que és legal fer aquesta votació mitjançant l'article 92 de la Constitució espanyola. Per tant, marxem cap a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, que és on ha presentat Aragonès aquesta proposta de referèndum. I tenim a la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Aragonès no volia esgotar la legislatura sense fer pública quina és la seva opció preferent per un referèndum sobre la independència. La pregunta seria clara, amb resposta binària, i no s'establiria un llindar mínim de participació per implantar el resultat.
Un referèndum organitzat d'acord entre les parts, circumscrit a Catalunya, i que s'articularia a través d'una pregunta inequívocament clara per complir amb tots els estàndards internacionals. Voleu que Catalunya sigui un estat independent.
Aquesta proposta es basa en l'informe que ha fet l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, a qui el mateix govern va encarregar que analitzés les diferents vies que hi ha per celebrar un referèndum a Catalunya. Segons aquest informe, la votació pot fer-se avui a Catalunya emparant-se en l'article 92 de la Constitució, que preveu que es facin consultes sobre els temes polítics més transcendents. En cas que aquesta via no fos possible, el document contempla dos altres camins, l'article 150.2 de la Constitució i una reforma de la Llei Orgànica 2.980. Aragonès no vol que la proposta quedi en un calaix i la posa a disposició del proper president entrant en cas que ell no continuï el càrrec.
Gràcies, Judit. I des de la Moncloa ja han tancat la porta a la proposta d'aquest referèndum que feia Aragonès. A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, utilla de campanya electoral.
Hay unas elecciones en Cataluña y, por tanto, muchas cuestiones y muchos planteamientos que realicen distintos candidatos tienen ese objetivo, ¿no? En primer lugar, en primera instancia. La posición que ha trasladado el señor Aragonés es su posición. Desde luego, en absoluto, es la posición de este gobierno y mucho menos es la posición general y mayoritaria de la sociedad catalana.
En la mateixa línia que el govern espanyol, el PP ja ha denunciat, d'altra banda, davant la Junta Electoral, aquesta compareixença d'avui de Pere Aragonès.
El Partit Popular veu una utilització partidista i també electoralista que el president es reuneixi amb el director de l'Institut d'Estudis Autonòmics, l'òrgan que ha elaborat aquest informe. El PP remarca que la roda de premsa substitueix la de la portaveu del govern, Patricia Plaja, que compareix setmanalment els dimarts després del Consell Executiu.
Un Partit Popular que, d'altra banda, en l'àmbit de la política espanyola demanarà la compareixença al Senat del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pels seus suposats vincles amb la trama de corrupció del cas Coldo.
Segons el portaveu popular al Congrés, Miguel Tellado, l'expresident canari, ha de detallar la seva implicació en aquest cas. Ho ha dit a Televisió Espanyola.
Hemos decidido también pedir la comparecencia del hoy ministro de Política Territorial, el señor Ángel Víctor Torres, en aquellas fechas presidente de la Comunidad de Canarias, y creemos que su implicación en esta trama obliga a dar una serie de explicaciones que por el momento no se han dado.
El Popular ha insistit també en la necessitat que comparegui la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, a la comissió d'investigació sobre el cas constituïda ahir mateix al Senat. Segons Tellado, l'entrevista a l'exassessor Coldo García, que publica avui El Mundo, suma motius per demanar explicacions al PSOE sobre la presumpta corrupció en la compra de material sanitari durant la pandèmia.
I tornant a les eleccions catalanes, a Carles Puigdemont l'acompanyarà de número 2 a la seva llista l'empresària Anna Navarro. Amb aquesta incorporació, Junts reforça el perfil econòmic de la candidatura amb una persona que és un referent del sector de les noves tecnologies.
Anna Navarro és d'Olot, però s'ha passat dècades treballant als Estats Units en diferents empreses tecnològiques. De fet, l'any 2020 va ser escollida com la dona més influent del sector i ha estat una de les poques veus femenines amb poder a Silicon Valley. La mateixa Anna Navarro en parlava avui mateix.
He fet la meva vida professional en el món de la tecnologia, liderant equips d'arreu del món, i sé què és lluitar al nivell màxim. Ho he fet sempre amb molta catalanitat. Ara m'agradaria posar aquesta experiència al servei de Catalunya, que pot ser molt més atractiva, en veu pròpia i sense cap complexa. No vinc a escalfar cadires, sinó a treballar pel que ens mereixem els catalans.
I d'altra banda, també avui s'ha confirmat que la fins ara portaveu del Partit Socialista al Parlament, Alicia Romero, serà la número 2 dels socialistes. A Romero la seguiran Ramon Espadaler i Esther Niubó, que ocuparà la tercera i quarta posició respectivament.
I qui finalment també podrà presentar-se a les eleccions del 12 de maig és el partit Alhora, que ha impulsat l'exconsellera Clara Ponsatí i el filòsof Jordi Graupera. I s'hi podran presentar perquè asseguren que han aconseguit ja els avals necessaris de la ciutadania.
Precisament avui, en una entrevista a Ràdio Estel, la mateixa Clara Ponsatí ha defensat que cal una alternativa per a tots aquells encantats amb la resta de partits independentistes. L'eurodiputada s'ha mostrat molt crítica amb els partits que van impulsar l'1 d'octubre, tot i que ella aleshores formava part del govern de Carles Puigdemont com a consellera d'Educació.
Hi ha 700.000 vots independentistes que han desaparegut aquí per oferir una alternativa a aquests 700.000 vots que els partits que lideraven l'1 d'octubre no van fer la feina que havien de fer. La missió ara mateix és aparèixer i rompre i representar una veu que no està, efectivament, que està desencantada amb els líders polítics de l'1 d'octubre.
Ponsatí també ha criticat la proposta de referèndum que ha presentat avui Pere Aragonès perquè diu que el que cal és la independència de Catalunya i no encaixar-la dins d'Espanya.
Estel migdia.
Un quart de tres de la tarda canviem de qüestió. El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic estan avaluant els danys provocats a la costa catalana aquests dies a conseqüència del darrer temporal. Entre els altres municipis, des de Calafell fins a Cambrils, s'ha perdut de forma generalitzada sorra de les platges, segons expliquen fonts del Ministeri.
Amb tot, l'episodi de pluges no ha ocasionat danys estructurals, però sí que la tempesta ha desplaçat bona part de la sorra a les zones nord i es preveu que retornin cap al sud en unes setmanes. Per això, avui mateix, inspectors del Ministeri estan visitant les platges afectades per determinar el volum de sorra que caldrà posar de nou. El temporal no només afecta la zona de Tarragona, l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni, això el Baix Empordà, valora inicialment en 450.000 euros els desperfectes del passeig i les tasques de reparació per poder deixar la zona en condicions.
I és que, com cada cop que hi ha un gran temporal, el litoral català pateix desperfectes, ja sigui perdent sorra de les platges o amb inundacions de passejos marítims. Per parlar-ne, podem saludar a aquesta hora a l'Albert Llausàs. Ell és investigador de l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona. Senyor Llausàs, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, expliqui'ns, breument, per quin motiu el litoral català pateix tant en episodis de forts temporals?
D'entrada, els temporals, evidentment, són una part intrínseca associada al clima mediterrani que tenim aquí, i és lògic, no?, que periòdicament hi hagi temporals de llevant, no?, com aquest altre que hem tingut ara. Però, esclar, aquest factor es combina amb molts d'altres, no? D'entrada, un vinculat al canvi climàtic, l'escalfament global, l'augment de les temperatures està comportant també una expansió tèrmica dels oceans. Ja portem, des d'inicis del segle XX, 20 centímetres que han acumulat aquests oceans a nivell global. I després uns factors humans, no?, d'ocupació del territori, urbanitzacions, no?, que en alguns casos passejos marítims, per exemple, que s'han construït de primera línia de mar, a vegades recobrint, no?, sistemes dunars que servien com a magatzem de sorra. La combinació dels dos factors fa que aquests temporals, que hauríem d'esperar sempre, cada vegada siguin més destructors o perjudicials, no?, per a les nostres activitats i fins i tot per a la nostra seguretat.
I, per tant, això tindria solució a curt o mitjà termini?
La solució del canvi climàtic no és en cap cas a curt termini, i la de l'augment del nivell del mar encara menys. Fins i tot si demà mateix deixéssim d'emetre gasos d'efecte hivernacle, deixéssim el petroli, el carbó, el gas, els oceans, per la seva pròpia dinàmica, sabem que se seguiran escalfant. Tenen unes inèrcies molt llargues, amb la qual cosa, fins i tot si deixéssim d'emetre demà, encara l'augment del nivell del mar que ens falta per complir aquest segle seria d'uns 40 centímetres. Això és l'escenari més optimista. Amb l'escenari més realista de que no deixarem d'emetre gasos demà, l'augment pot anar encara fins a un metre, metre i mig. Què vol dir això? Que solucionar-ho des del punt de vista de canviar aquesta dinàmica d'escalfament és gairebé impossible. Ara el que ens queda és adaptar-nos, intentar aquesta adaptació del litoral, no? I, novament, les solucions no són amigues del curt termini.
Per tant, la solució que proposa el Ministeri, o que ha anat fent el Ministeri en el llarg del litoral català, d'anar afegint sorra a les platges, és adequada aquesta solució?
Depèn del que busquis, no? Si el que busques, la prioritat és regenerar la platja per poder salvar aquesta temporada turística d'estiu, evidentment està provat, no?, que amb una forta inversió de diners serveix. Si el que és el teu objectiu és reequilibrar, no?, els usos humans que fem aquesta primera línia de costa, pensant en el llarg termini, no?, que aquests temporals no ens afectin d'una manera tan directa, és evident que aquestes mesures no serveixen. Hauríem de pensar en unes mesures a llarg termini de reordenació, no?, d'aquests espais litorals tan exposats en el risc.
Per tant, ja per acabar, senyor Llausàs, ens podríem trobar en un escenari de Catalunya sense platges d'aquí uns anys?
Sense platges, no, perquè, de fet, fins i tot per dinàmica natural, alguns espais, sobretot de cales, a Cap de Creus, a la Costa Brava, a les zones que tenen una costa més amb més relleu, estan fins i tot creixent, però sí que és veritat, que la major part de les platges que tenim més obertes, serà difícil mantenir les amplades que tenen en l'actualitat, fins a la desaparició, m'atreviria a dir que mai, en cap cas, perquè encara que sigui de manera natural, ara ho veurem en aquestes platges mateixes tan afectades en aquest episodi, les pròximes setmanes, si la situació es normalitza, recuperaran una part d'aquesta sorra que han perdut. Això seguirà passant en el futur, però sí que és veritat que no tindrem en cap escenari és possible mantenir els volums, no?, les superfícies de platja que hem tingut aquests últims anys o fins i tot que tenim ara.
Albert Llausàs, investigador de l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona, gràcies per atendre la trucada d'aquest programa. Vull que vagi bé, bona tarda.
A vostès, bona tarda.
I us ho explicàvem, d'altra banda, també amb titulars. La Marea Pensionista i la Marea Blanca han convocat una manifestació aquest diumenge per reclamar que no es privatitza el sistema públic de salut a Catalunya. Denuncien que falten 3.000 professionals a l'atenció primària i reclamen també més inversions per mantenir una sanitat de qualitat.
Sí, les entitats que han convocat aquesta protesta asseguren que el sistema sanitari públic del nostre país està en perill perquè hi ha molts interessos en joc. Avisen que si no es defensa la sanitat pública, els fons voltors n'acabaran fent negoci. Ramon Franquesa, portaveu de l'Aliança de Marees i Moviments Socials, llança aquest avís a la societat.
Cal remarcar que tenir una sanitat pública en condicions és una qüestió que atén a tota la ciutadania. Els Estats Units tenen un sistema privat de sanitat. Gasten 3 vegades més de mitjana cada ciutadà que el que gastem els ciutadans espanyols. I, en canvi, tenen un 9% menys d'esperança de vida.
La manifestació arrencarà a 12:15 de la plaça Urquinaona, al centre de la ciutat, i baixarà per la via Laietana fins a arribar a la plaça de Sant Jaume. Sindicats com Comissions Obreres o UGT ja han anunciat que també hi participaran. La protesta, que també es farà en altres capitals de l'Estat, coincideix amb el Dia Mundial de la Salut.
I a les presons, la Generalitat i els sindicats han pactat en una reunió aquest matí crear un grup de treball sobre seguretat a l'interior dels centres penitenciaris i un altre que seguirà negociant qüestions laborals dels funcionaris i treballadors com feia fins ara. Tot i l'acord, els sindicats mantenen la vaga per als dies 26 d'abril i per a l'11 de maig, que coincideixen d'una banda amb l'inici de la campanya per a les eleccions al Parlament del 12 de maig i amb la jornada de reflexió.
Els sindicats consideren que el relleu del director de la presó de Mas d'Enric, anunciat la setmana passada, no és suficient com a resposta a l'assassinat d'una cuinera a mans d'un pres el mes passat. Els treballadors continuen demanant la dimissió de la consellera Gemma Ubasart i del secretari de presons Amant Calderó. A banda del relleu al capdavant de la presó tarragonina, Justícia ha anunciat altres canvis, com alguns protocols del CIRE, l'empresa pública on treballava aquesta cuinera morta. També s'han produït canvis a les presons de Ponent i Lledoners, on s'han prohibit que hi treballin interns acusats de crims de sang.
I en l'àmbit internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, exigeix al govern d'Israel que aclareixi les circumstàncies de l'atac de l'exèrcit israelià al comboi de l'ONG World Central Kitchen, liderada pel xef espanyol José Andrés. 7 cooperants han mort mentre distribuïen ajut a la població palestina.
Entre els morts hi ha ciutadans britànics, polonesos, irlandesos, australians i el conductor del vehicle, un home de nacionalitat palestina. Mentrestant, l'exèrcit d'Israel ha anunciat que investigarà els fets a través d'un grup independent.
Han muerto mientras hacían aquello a lo que esta ONG lleva años entregada, y es dar de comer a la gente en medio de tanta devastación. Y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de 7 cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar.
Ahir el mateix Pedro Sánchez va dir en una conversa informal que Espanya preveu reconèixer Palestina com a estat abans del mes de juliol.
Doncs ara fa pocs minuts sobre aquesta qüestió el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha reconegut que la mort dels 7 cooperants ha sigut per culpa d'un atac israelià, això s'hi ha dit, involuntari. I a Finlàndia, almenys un mort i 2 persones ferides arran d'un tiroteig en una escola de Helsinki. La policia ja ha detingut l'autor dels fets, que és, atenció, un menor de 12 anys.
Sí, el centre escolar compta amb 800 alumnes i un centenar de treballadors. De moment es desconeix si aquests ferits, que són alumnes, es troben en estat greu.
I tornant a Catalunya, el bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, s'ha casat per l'Església amb Sílvia Caballol, gràcies a la secularització concedida pel Papa Francesc. Es tracta d'un cas inèdit, ja que calgut la intervenció directa del pontífex en aquest procés eclesiàstic, que no està contemplada pel dret canònic, aquesta possibilitat, la possibilitat de la secularització d'un bisbe.
La parella de Novell ha fet públic que finalment han pogut celebrar el matrimoni per l'Església. Recordem que Xavier Novell va mantenir almenys una trobada personal amb el pontífex abans que li acceptés la seva renúncia el 2021 com a bisbe titular de Solsona. A partir d'aquí, haurien mantingut contacte no només centrat en el procés canònic, sinó també en un acompanyament pastoral i personal des de la distància. El papa va acceptar la renúncia com a bisbe de Solsona el 23 d'agost del 2021 per motius estrictament personals. Novell no ha perdut la condició de bisbe, sinó que simplement és bisbe emèrit, d'acord amb el cànon 375.1 del Codi de Dret Canònic.
I ha mort Aureli Argemí a l'edat dels 88 anys. Va ser monjo de Montserrat i fundador i president emèrit del CIEMEN, el Centre Internacional Esquerre per a les Minories Ètniques i Nacionals.
El 1985 va deixar la vida monàstica per dedicar-se plenament a l'activisme polític a favor de l'autodeterminació dels pobles i dels països catalans. El 2016 va rebre la Creu de Sant Jordi i també va ser distingit amb la Medalla d'Or de Barcelona. La Junta del CIEMEN s'ha unit al dolor de la família i amics.
I avui s'ha fet el primer dia dels tres de dol oficial decretats per l'Ajuntament d'Amposta arran de l'assassinat d'una dona presumptament a mans de la seva parella.
El consistori també ha convocat un minut de silenci a les 7 de la tarda per rebutjar aquest assassinat. Segons fonts properes a la investigació, la dona podria fer dies que estava morta. La policia local va detenir aquest dilluns un home de 47 anys acusat d'aquest assassinat. L'arrestat tenia un ordre d'allunyament de la víctima. Amb aquesta mort ja són 6 els feminicidis a Catalunya amb el que portem.
I per últim, no gaire lluny d'Amposta, Tortosa, els Mossos d'Esquadra busquen dos homes desapareguts des de divendres quan van anar a una festa en una finca d'aquesta població.
Els desapareguts tenen 45 i 65 anys i són de nacionalitat espanyola i moldava. Segons fonts policials, un grup de persones va començar una festa divendres passat en una finca al terme municipal de la capital abrenca i la trobada es va allargar tot el cap de setmana. Diumenge es va denunciar la desaparició d'un dels homes a qui no veien ni havien pogut localitzar des de dissabte quan va marxar a peu d'aquesta festa. Aquest dilluns s'ha denunciat una segona desaparició, un altre home que també va marxar pel seu propi peu d'aquesta finca. Un dels desapareguts és el propietari del terreny.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim aquesta hora d'informació esportiva parlant del Barça. Els jugadors Pedri i Frankie de Jong encara en aquesta setmana a la recta final de la seva recuperació, amb la vista posada ja al partit de Champions de la setmana que ve contra el Paris Saint-Germain.
Tots els jugadors s'entrenen també avui a la ciutat esportiva Joan Gamper. Les sensacions de Pedri són bones, però tenint en compte el seu historial, tant ell com el club apostaran per la prudència a l'hora de tornar a jugar. Pel que fa al migcampista holandès, es recupera d'un esquinç del turmell dret i, si no hi ha cap contratemps, pujarà a l'avió destí París.
I d'altra banda, el Barça hauria arribat ja a un acord amb l'Atlético de Madrid perquè Marcos Alonso marxa aquest estiu a l'equip matalasser.
Finalitza el contracte aquest estiu i marxaria lliure, ja que les converses entre el jugador i l'Atlètic van per molt bon camí. El futbolista madrileny no ha aconseguit adaptar-se al club blaugrana des que hi va arribar ara fa 2 anys. De fet, aquesta temporada només ha disputat 7 partits. Ara fa 3 mesos va passar pel quiròfan per solucionar els problemes lumbars i no ha tornat a disputar cap minut, tot i tenir l'alta mèdica des de principis del mes de març.
I també en futbol, el col·legiat José Luis Munera Montero serà l'encarregat d'arbitrar la final de la Copa del Rei, que es juga aquest dissabte a les 10 de la nit i que enfronta el Mallorca i l'Atlètic Club de Bilbao.
L'àrbitre comptarà amb l'ajuda d'Iglesias Villanueva a la sala de videoarbitratge. Des de començaments de temporada, Munera Montero ha dirigit 21 partits, 15 de Lliga, 4 de Copa del Rei, un d'Europa League i un altre de categoria sub-21 entre les seleccions de Gales i Dinamarca. Pel que fa als finalistes, el col·legiat ha dirigit 18 vegades a l'Atlètic i 15 al Mallorca.
I per últim, a la segona divisió, avui es presenta oficialment com a nou entrenador de l'Andorra el català Ferran Costa.
Un cop tancar l'acord amb el Badalona Futur, el seu anterior equip, el nou tècnic andorrà serà presentat davant l'afició andorrana. El seu debut serà aquest mateix dissabte al camp de l'Eldenc. Ferran Costa, de només 29 anys, ha estat l'escollit com el substitut d'Eder Saràbia per dirigir des de la banqueta l'equip presidit per l'ex-blaugrana Gerard Piqué.
Estel Migdia.
I per últim, informació cultural. Avui comencem als teatres, on dijous s'estrena al Romea de Barcelona l'obra Jauria. És un espectacle sobre la violació de la manada als Sanfermines de l'any 2016.
Jauria és la reconstrucció emocional d'un judici que va marcar un abans i un després en el tractament social, polític i jurídic de l'agressió sexual al nostre país.
Avui s'ha presentat oficialment l'espectacle que dirigeix Miguel del Arco i protagonitzen Carlos Cuevas, Ángela Cervantes, Artur Busquets, Francesc Cuellar, Quim Ávila i David Menéndez.
L'obra s'ha creat a partir de les transcripcions del mediàtic judici que es va fer ara fa 3 anys, una ficció documental que ens permet viatjar per la ment de la víctima i també dels agressors. L'espectacle ha estat escrit per Jordi Casanovas.
I a música ja hi ha data, serà l'11 d'abril, és a dir, dijous que ve, quan es publiqui el nou disc d'Oques Grasses. inclourà, entre d'altres, aquest nou tema que escoltem, que van avançar la setmana passada.
El sisè disc de la banda d'Osona es titula Fruit del Deliri i inclou una dotzena de cançons amb les col·laboracions de Figa Flaua, Julieta i Al·lèrgiques al Polen. Un cop publicat el disc, començaran una gira aquest estiu que passarà per Girona, Calafell, Canet de Mar, Barcelona, Roses, la Bisbal d'Empordà, entre d'altres.
I a Tarragona ja s'ha presentat avui el cartell de la propera edició del festival Sota la Palmera. Escoltem, el Pony Pissadors en seran els caps de cartell. El Festival Sota la Palmera oferirà 35 espectacles del 27 de juny al 3 d'agost a la ciutat de Tarragona. Nosaltres amb això tanquem edició per avui i tornarem demà quan siguin les dues del migdia. Us deixem a continuació, com cada tarda, amb el Fabricació Propi de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança.